Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt bones mosseguis. Què tal, Marc? Com estàs, tio?
Abans començaves amb el benvinguts a Mossega la poma. Ara ja.
Ja, però és que...
Ei, què passa aquí, tio?
Saps el que passa? Que
els... estem perdent actitud podcaster, tio.
Bueno, és que els podcasters estan morts, però...
Qui dius? Ara, qui dius? Estan aquí els viejos rockeros, aquí nunca no venen,
sí,
tio.
Només hi ha Fingbros i tot això.
Fintech bros. I gent que fa burpees i coses així.
No soc tan contundent, no perquè no em vingui de gust, ni estigui res. No, és senzillament perquè cada vegada que li donem a l'on i això surt aquest compte enrere, no? 5, 4, 3, 2, 1 i sortim, tinc la sensació de que cada cop més estem com en família, saps?
Més a casa, ja és més casolà.
Més a casa.
Sí, jo el que hi ha és cada vegada que dius noms de gent que està en el grup de Telegram o gent que està en la xeta i que d'això, són noms que ja fa molt de temps que sento. Jo sé que alguns són exalumnes d'entrada. Dic allò, em trobo ahir pel campus nord un noi de Sud-amèrica que havia sigut alumne meu de màster el curs anterior i em pregunta, oi Marc, no haces más seta testers? Dic, hòstia tu, després de tindre'm 60 hores de classe, després agafa i es xupa els 100 i pico programes de seta testers i encara demana permís, hòstia tu, no n'has tingut prou. Hi ha masoquisme.
Que per cert, heu de quedar ja d'una vegada,
Sí, és que la vida passa entre mi, la vida passa i entra entre mig, o sigui, jo no sé com va ser possible que hi hagués un moment a la meva vida que podia mantenir actius 4 podcasts amb publicacions regulars, però ara com ara la meva vida no em permet aquestes coses. De fet, tinc aquell taller una guitarra que tinc que acabar i...
Això t'anava a preguntar. Mira, ara fem com si estiguéssim tu i jo parlant de les nostres cosetes i no hi hagués audiència, que és quan
bueno,
ens truquem.
Hi són, però bueno.
Per cert, com va allò del taller de luthiers? Vas fent veure, coses o...?
És un hobby durant...
És un hobby complicat perquè has de tenir una actitud mental per posar-t'hi, no?
Entenc? Bueno, a veure, no, al contrari, per mi entrar és com una desconnexió fantàstica. És un moment en què entres, escolta, i mentre estàs treballant amb un instrument, escoltes un podcast, escoltes un llibre i estàs al taller tu sol fent una cosa o la cosa, concentrat, no has de tindre 10.000 milions d'idees, no hi ha social media, no hi ha res, és una activitat completament diferent, com unes vacances quan tinc temps de fer-ho, però és quan no tens el temps de fer-ho. I en aquest cas, veure, tinc una guitarra que estic fent per encàrrec amb un amic que vam quedar que ell posava tots els materials i que jo li fabricar la guitarra, de fet estic fent una guitarra germana per mi i no acabem dient si està sent un part perquè també és una guitarra que vols que quedi molt bé i clar, com vols que quedi molt bé li has de posar moltes hores, hi ha sustos, hi ha coses que d'això, hi ha electrònica, hi ha fusteria, hi ha temes de pintura, coses d'allò, tot ha de quedar molt bé. Jo crec que quedarà la guitarra prou bé, no queda com una guitarra industrial, evidentment, perquè no és una guitarra industrial, però com a guitarra artesana doncs quedarà una guitarra molt xula, molt interessant i bueno, ell ja l'està veient com queda, però jo ja tinc ganes de dir, escolta, aquesta guitarra i fotre-li una corda mi menor i a veure com sona amb les cordes obertes i bueno, és això, tinc ganes. El que no estic fent ara massa, abans hi havia molta, va haver-hi durant la pandèmia i després de la pandèmia va haver-hi molta feina de gent que em portava guitarres i instruments per arreglar i és com si la gent tenia temps. La gent tenia temps i havia reactivat el hobby i molta gent em portava guitarres, arregla-me-la, ajusta-me-la, alguna restauració hi havia hagut i ara tinc el mateix anunci que he tingut des dels últims 8 anys, fa els últims 7 o 8 anys a Wallapop, dient que arreglo guitarres i coses i tinc molt menys contactes i molts dels contactes que venen doncs diuen, oh, vas arreglar i el que els dius que els hi cobraràs 40 euros doncs et diuen, no, doncs ja me lo pensaré i dic, escolta tio, si jo tinc que estar una hora per tu no et cobraré 40 euros, capullo. El meu temps val diners, per menys de 40 euros no t'agafaré l'instrument, no t'agafaré l'instrument, i segurament en una botiga et cobrarà el doble, o sigui, o el triple. Però bueno, tu mateix no, és com si hagués menys interès i menys estigués bullint menys. És com si ara tothom tinguéssim menys temps. El que dèiem dels teta testes, el que dèiem d'això, tu i jo fa temps que no ens veiem cara a cara. A veure si ens podem veure aquest estiu algun dia.
Home,
pactarem després fora de...
Estem amb la intro. Estem a la intro de Mossegar la Poma, a part que estem fent com aquesta mena de xerrera que fem a vegades quan ens truquem i no hi ha ningú mirant-nos o escoltant-nos.
Fem el programa a sobre.
Estem a les portes de tancar el programa setmanal per anar de vacances d'estiu. Normalment fem...
Jo la setmana que ve ja no hi soc, eh? Ara aquesta setmana que ve no hi soc, però hi tornaré a ser. Jo puc fer tot l'estiu si vols, però la setmana que ve no.
No, el que acostumem a fer nosaltres habitualment és deixar de gravar, d'enregistrar el programa setmanal juliol i agost.
I llavors fem les versions a piscina, les versions piscina.
Exacte.
Edition.
I diguéssim que anem traient programes, però ja no tenim aquesta regularitat setmanal, més o menys.
Tenim irregularitat setmanal.
Tenim coses en el tinter. Jo crec que aquest estiu hauríem d'intentar fer per... crec que hi ha material per fer una trobada d'expats d'Estats Units, no?
Estaria molt bé. Sobretot després de que el Biden va atrevir-se a fer un cara a cara amb en Trump i dius, no senyor,
em fa gràcia perquè jo li deia al Sinner i al Pau i al Ramon, no?, que són, òbviament, són bona gent i per tant no són de la corda del Trump, i l'Àgata també, eh? I sobretot el Sinner i el Ramon venien a dir en això de és que el Biden no és tan iaio i no serà com ho veieu i tal, i al final crec que és així, o sigui que realment aquest home està molt pallà, o sigui, molt...
Però igualment pensa una cosa, és gairebé impossible, jo crec que jo no podria fer un debat amb en Trump. Ni tu ni ningú.
Perquè
el
allò,
problema està...
És que no és un debat, Marc.
I
no
si
és
tu fas un debat amb una persona, tu vols intentar utilitzar arguments, nosaltres, per exemple, i jo encara menys, perquè com que vinc del món acadèmic, busques arguments, i d'entrar com a mínim els arguments han de ser coherents, lògicament, han de tenir una estructura i han de poder convèncer una persona racional. El Trump no necessita ni fets ni necessita coherència, o sigui, només necessita la broma, i ara et pot agafar i dir-te una cosa i utilitzar un argument i fotre't, i després fer servir el contrari i tornar-te a fotre, i li és igual,
jo insisteixo. Has vist algunes imatges del debat? No és un debat.
No em fa falta.
No és un debat. No és un debat. Aleshores, jo crec, aquí, i parlo dels americans, diguéssim, amb certa coherència, com de la resta del món, jo crec que ens estem equivocant molt, tio, perquè intentem expressar-nos amb aquest tipus de personatges com ho faríem de forma racional entre nosaltres, com hem fet sempre, no? No hem d'estar d'acord amb tot, però podem discutir, podem parlar-ne, jo t'escolto, poso els meus arguments damunt de la taula, tu em dones els teus arguments propis. Això és debatre. Però el que estan fent ara aquest, el que ha fet aquest tio, i el que estan fent la majoria d'aquests personatges, no és debatre. Però, ens interessa escoltar.
Tomàs,
no escolten.
Hi ha un problema, jo crec que és un problema important, i que ve amb la prosperitat. O sigui, quan hi ha un escenari, diguéssim, de pobresa, per exemple, aquí a la postguerra i coses d'aquestes, les persones que són qualsevol persona que pugui aportar prosperitat, és a dir, qualsevol persona que amb el seu coneixement, la seva empenta, la seva competència, la seva capacitat de prendre riscs, la seva capacitat d'arriscar, la seva capacitat de lideratge, pugui aportar riquesa, és molt ben valorat, perquè es percep molt ràpidament el guany, perquè per això abans allò deien al poble, hi havia, en els pobles hi havia aquestes persones que eren com molt respectades, l'industrial, el metge, el capellà, el mestre de l'escola, tot aquest tipus de coses, i el sergent o la Guàrdia Civil, vale? Aquest tipus de figures, en un moment on hi ha una relativa abundància, i si tu fas una comparació dels estàndards de vida que tenim a Catalunya o que tenim als Estats Units amb 50 anys endarrere, és acollonant, i és el que ens n'oblidem sempre. Llavors, clar, el problema està és que llavors Ara que ja hem arribat a cert punt, a cert punt que, com deia el Neil Stephenson a la introducció, deia el que un paleta de l'Orient Mitjà consideraria prosperitat, quan arribem en aquest moment, doncs clar, és dir, hi han persones que en principi perquè tenen aquest tipus de professions, perquè tenen aquest tipus de formació, perquè se'ls anomena experts, perquè estan en certes institucions, doncs tenen cert prestigi, i perquè aquest tio ha de tindre aquest prestigi. És a dir, hi ha com una crítica, hi ha com una revisió, com un atac als experts, i això no es vol. I llavors hi ha, doncs, va passar molt clarament amb el Covid, i sobretot quan algun expert si la caga, doncs encara és pitjor. Però en canvi, tota aquesta gent que renuncia als experts i que no estan d'acord, escolta, si vols un lampista, vols un bon lampista, no vols un lampista dolent, i si vols, si vols els experts però no els vols valorar, no els hi vols donar
I que porten la discussió a terrenys inverosímils que no aporten res. Per exemple,
llavors,
Estats Units,
com es connecta això amb els Estats Units i com es connecta amb el món polític? Pues al final el problema que hi ha és dir, tant als Estats Units com a Europa, com a tot arreu, doncs hi ha al final una tecnocràcia que està just per sota del nivell polític que governa l'Estat i que són els de siministre, per entendre'ns. Vale? Mm. I hi ha cert ressentiment. Hi ha cert ressentiment als Estats Units i espera't a Europa que comença a sortir el ressentiment amb la Comissió Europea, amb tot el que ve de Brussel·les, que al final són els fons aquests fantàstics que venen i que endreça i que estimulen coses molt interessants, o sigui, tota quantitat de coses interessants que passen a Catalunya i Espanya venen
a
fons europeus.
Hi ha un debat estúpid de lo de la màscara, sí, no, i la gent es posiciona, bueno, que a més
però,
és un debat, en lloc de parlar d'altres temes que són molt més importants.
És aquest repte cap a l'expert, és cap a la burocràcia, l'estructura jeràrquica que pren certes decisions, una jeràrquica que pot ser un poder judicial, que pot ser doncs la Comissió de la Seguretat Energètica, és a dir, si tu vols de fer una instal·lació a casa teva, doncs hauràs de fer uns certificats determinats que diuen que puguis tenir una instal·lació energètica determinada i que per sort i gràcies a que això està, doncs la gent s'electrocuta menys a casa o la gent les cases exploten menys,
no, exacte,
tenim Aenor i per això tenim les ITVs i tot això, però al final la gent diu i per què aquests de la ITV m'han de tindre, com m'han de dir que el meu cotxe no està homologat i perquè quan això ho vas...
Però és molt difícil de comprendre, perquè a veure, Marc, qui no entén que si tu estàs contagiat, com passa en tots els hospitals, o com passa dintre d'un quiròfan, la gent porta mascaretes per tu no contagiar el malalt i el malalt no contagiar-te tu o no ser contagiat. És de calaix. És com si la Terra donés voltes al voltant del Sol. Tu creus que s'ha de fer un debat de setmanes tothom posicionant-se per l'ús de les mascaretes? És estúpid.
Sí, exacte. Bueno, però en aquest cas, fixa't, el problema és, com que hi ha un cert ressentiment, és a dir, quan a tu diuen, no, escolta, és que resulta que les carreteres per les que tu circules estan homologades d'una manera determinada, a l'asfalt té unes característiques determinades i estan posades d'una forma i a més es tenen un manteniment i la llum no s'apaga i passa una sèrie de coses i quan tu vas a l'hospital doncs es munten unes cues d'una manera organitzada i que quan entres hi ha uns protocols i una sèrie de coses, això està bé, però això no ho veus. Però tot això, hi ha una pila de normatives i una pila de checklist.
Ho dic jo, que he treballat molts anys.
El nostre amic Radurdín ens podria explicar totes aquestes coses. Hi ha muntanyes i muntanyes i muntanyes de burocràcia. Però, en canvi, la gent, quan una cosa que ells volen fer, jo és que em vull canviar les rodes del cotxe, jo és que em vull agafar i fer això, jo és que vull anar sense mascareta i d'això, i algú et diu que no pots, automàticament això genera un petit ressentiment que el populisme sap aprofitar. És a dir, el problema està en que Tot el sistema en el que vivim que fa que això, que les llums funcionin, que internet funcioni, que puguem tenir una videoconferència avui,
que la gent que
les escombraries al costat de casa seva siguin recollides, algo tan estúpid com això. Vale? Que això que tu vagis al forn i que hi hagi pa. Okay? Que vagi al forn i que hi hagi pa i que el forner hagi aconseguit el d'allò i totes aquestes coses que funcionin, tot això es dona per sentat i totes les normatives i tota l'expertesa i tot el coneixement i tots els procediments que ha ficat la societat estan allà dintre i no els valorem, però a la que una cosa et toca una mica els collons, automàticament, allò vol dir que el sistema és una puta merda i és molt fàcil que vingui el tio de Vox, que et vingui el tio de la ultraesquerra, que et vingui el tio de no sé on, i que et vingui el trumpista i a dir-te que tot això és una conspiració de tota la, de la tecnocràcia. Al final es diu, hòstia, doncs potser hauríem de tindre una mica més de respecte i de carinyo per la tecnocràcia i tenir en compte això, que és el populisme, el que el dia que perquè hi ha alguna normativa que t'afecta a tu, és molt fàcil que d'allò. I el Trump està treballant amb això en tots els nivells. En tots els nivells.
Per contrapunt, jo aquests dies estic llegint llibres de periodistes que han fet la seva carrera a Àfrica. Àfrica a l'Orient Mitjà. ¿Vale? Gent maca de fa molts anys que està allà. ¿Vale? I us recomano dos. Un és en Xavier Aldecoa, que segur que n'heu sentit parlar perquè és corresponsal de La Vanguardia. Va començar molt jovenet, ja fa uns bastants anys, i es coneix tota l'Àfrica, vale? I té diversos llibres publicats. Jo, m'és igual, té tres o quatre, agafeu el que vulgueu i llegiu-lo, perquè és terrible la comparació i explica moltes coses, vale? I a més dona una visió d'Àfrica no ensucrada, no endolçada, perquè les principals matances, o sigui, que Occident ha fet i ha desfet el que li ha donat la gana des de fa molt de temps, abans del colonialisme, i ara continua fent igual amb Àfrica, no hi ha dubte. ¿Vale?
Però s'ho foten entre propis, ells.
Però ells mateixos han sigut un, escolta, un desastre per ells mateixos.
Mira, per exemple, aquí a Catalunya m'explicava una mica que es dedicava a genealogia i deia que normalment aquí a Catalunya la gent comença a aficionar-se a la genealogia fins que troben algun negre al segle XVIII o al segle XIX. Vale? Perquè hi havia hagut molts negres que sortien agafant els vaixells i anaven cap allà.
La gent que té temps per poder dedicar-se a la genealogia, que vol dir que són de famílies benestants, vale? És molt probable que si rasca una mica tingui un esclavista a la seva família.
Algun negre, si no, algun negre per allà mig.
Si no, alguna cosa pitjor.
Anton Sales, que va morir fa poc, el professor Tom Sales, un dels que va engegar amb en Miquel Barceló la signatura d'Història Informàtica, ell tenia en el seu despatx un diagrama estrany que tu anaves allà i no sabies què era aquell diagrama, i quan anaves allà deies, i li preguntaves què és això, i et deia no, això és un diagrama que va fer un enginyer per quina era la manera més eficient de col·locar els cossos dels negres en els vaixells perquè ocupessin almenys Espanya i poder pilotonar millor les persones, per tenir en compte la responsabilitat dels enginyers. Però escolta, quan aquí agafàvem, fèiem aquestes coses amb els barcos, no havíem d'entrar per dintre tràfic per buscar gent, els mateixos d'allà te'ls portaven. O sigui, els que capturaven negres per poder-los enviar com esclaus cap al món eren ells mateixos. Això són coses
sortien els àrabs de la península aràbica, anaven cap al que és el cor d'Àfrica, no? A la part d'ara on és Somàlia i on és... quan començaven a veure negres, perquè la meitat són blancs però la meitat de baix són negres, quan deixaven de tenir gent musulmana i veien negres, els anaven recollint i els anaven portant cap a les costes de Mogadiscio.
I en aquell camí, o cap a la costa d'Ivori.
Aquell camí que sí, o anaven cap a una banda o cap a l'altra, però en aquest camí que són milers de quilòmetres, arrasaven amb tot el que podien. Només se salvaven els que eren més forts, que són els que entraven en els vaixells. En fi, un desastre.
Sí, sí. Jo et recordo que ara fa... Abans de tenir els meus nanos... Hola, Miquel Àngel, com estàs?
Hola.
Sí, ja has fet el desplegament en divendres?
Sí, sí. Ha anat bé.
Ja hem desplegat en divendres.
Jo, Magma, no entenc com no explota el món, tio. Perquè, no sé, no entenc. És que em costa molt d'acceptar-ho.
Doncs el que comentava, Tomàs, abans de néixer els meus nanos vaig estar, doncs, fer dues estades de cooperació a Burkina Faso. I això que dèiem, o sigui, coses com dir que les carreteres són pistes de terra, la infraestructura elèctrica, si funciona, funciona, si no funciona, no funciona, internet a partir dels 11 del matí no funciona perquè fa massa calor i els routers es col·lapsen i s'escalfen massa. O sigui, això és...
Em sembla que el Cabré havia col·laborat amb ells, no?
En Cabré, després de que anéssim nosaltres, després de que anar-hi jo, va començar a anar-hi en Cabré.
Me'n recordo alguna pregunta que li havia fet a la classe i em deia, mai aixecaran el cap aquesta gent. O sigui, no, amb el nivell de corrupció que hi ha, no...
Tot,
no veia mai la llum al final del túnel.
És cert, Magma, però atenció amb això, eh? Hi ha dos factors que s'ha de tenir en compte. Un, l'índex de naixement, és a dir, la projecció de la població africana, és de tots els llocs del món on més s'està multiplicant exponencialment.
No venen tots, Ludo.
Venen uns quants, però no tots. Això per una banda. I dos, Xina, que no són tontos, han començat a fer aliances a tota Àfrica.
A tota
Àfrica. Per dues raons principals. La que tots veiem,
tens un mercat i tens una font de matèries primeres, una font d'influència política, geopolítica.
Sí.
Exacte. A ells els hi sobren els diners. Totalment. I la capacitat de producció, per tant, el que t'interessa que és qualsevol que hagi jugat
i dades,
a jocs d'estratègia.
Sé que Xina a més,
és el nou colonialisme que, a diferència del colonialisme europeu clàssic o dels nous Estats Units, és bastant més respectuós.
En diuen la nova ruta de la seda.
Sí, però alhora que nosaltres anàvem de prepotents, vale? Te voy a traer la Bíblia, no? I te voy a educar. I als xinesos això els interessa zero.
Són molt més respectuosos. Són indústria, acords, porto fàbriques, et faig carreteres, et faig ports, t'arreglo mines perquè siguin productives, et poso infraestructures. Ells van a això, però a partir d'aquí i automàticament, però tinc a tots els teus polítics ja comprats i ja tinc un mecanisme d'influència i estàs generant un altre.
Més subtil que no l'europeu.
És més intel·ligent.
És més del segle XXI. És que, a veure, segurament en el segle XIX pues, haguessin fet d'una altra manera, però pensa una cosa, com anaven, com es movia, a quina velocitat i quina era l'amplada de banda del segle XIX, vale? Quina és l'amplada de banda, quina és la consciència política, dic geopolítica, que hi ha avui en dia, la que passa alguna cosa amb un vídeo ben posat, de cop i volta generes atenció o poses un vídeo per atreure l'atenció d'un altre noi, d'un altre lloc.
Avui, Marc, quan acabem la intro, perquè encara estem a la intro.
Estem
a la intro,
no portem mitja hora.
Portem mitja hora. I estem repassant el món, ja veiem que no
estem
el podrem arreglar.
Avui però estem arreglant el món a tope. Per cert, aquesta setmana parlant de generar ignorància, vale? Twitter, aquesta plataforma que abans es deia Twitter, que ara es diu X, i que ara estan dient que Elon Musk l'ha arreglat i que sort que l'ha agafat ell, perquè hi ha gent que està tuitejant aquestes coses, estan pilant aquestes coses, doncs el meme que està arrasant a internet és el meme Hauk Tua.
Jo no entenc, és...
ho vaig sentir però no sé de què va.
No l'heu recercat, és Hauk, no, així com no. De... No. Hauk com de falcó, T-U-A-H, busqueu, és un rabbit hole que dius, Déu meu, feix palma amb dos palmes i d'allò, però no pots evitar trobar-t'ho. O sigui, a la que et despistes et trobes el Hauk to a girl. I és tot un...
Jo com estic a Mastodon...
És un resum del 2024. Aquest meme és un resum del 2024.
Jo estic a Mastodon i com allò és una bassa d'oli de tranquil·litat i d'això, allà no arriba. Arriben
aquestes gilipollades no arriben.
Però és que és tremendo. O sigui, clar, és que a mi m'arriba a través de comptes de Star Trek. Jo segueixo comptes de memes de Star Trek i llavors se'm junten els memes de Star Trek amb el Hauk to a. Dius, ostres, tu és molt fort, és molt, molt, molt fort. Bueno, vale, qualsevol cas que sí, que hem de parlar amb els nostres amics exiliats als Estats Units, Carolina del Nerd i els altres llocs, n'hem de fer aquest estiu una trobada, segur, segur.
De fet, els tenim repartits només a dos estats, però Carolina del Nerd
i Califòrnia.
Fins on jo sé, perquè el Pau crec que també es va mudar a Califòrnia, segons va dir el Ciner. Pau i senyora.
Potser podríem convidar també a l'Uri Nieto, que està aquell, ara està, que està Adobe, que de fet l'Uri ara està amb els d'Adobe amb àudio, que acaben de treure una release del nou podcasting studio, que potser provarem.
Està una mica verd, eh?
Està verd, no, perquè sobretot jo crec que el problema és que no té la... o sigui, no té l'streaming i coses que tu ara t'has acostumat que et dona Riverside. Bueno, és la plataforma que ens agrada queixar-nos.
Sí, dona quan vol, perquè estem connectats a YouTube, vull dir, estem connectats a YouTube a nivell de credencials, li ha donat el botó, No. Li he donat el botó. Fes streaming, m'està dient que estem en streaming, m'està dient que estem connectats a YouTube i no estem, vale?
Però no.
De qui és la culpa no ho sé, però bueno, en fi.
Si pots enviar algun missatge cagar-te amb ells, però Riverside, tu recorda que hi ha dos tipus de software, el que no fa servir ningú i el que tothom es queixa. I és el que hi ha.
Sí, bueno, però a veure,
companys.
Exacte. El que passa que es paga una pasta, tio, es paga una pasta.
No, però, és car, és car,
és car. És car, el software que fem servir d'estudi virtual no és pas barat i no deixa de tenir problemes, tio. Bueno, en tot cas, el que anàvem, abans de presentar, acabar de presentar l'episodi, teníem bastants temes de
no arriba tant tard, però... llavors.
No,
és arribat que portem ara no sé.
Mitja hora, no?
Jo havia dividit una sèrie
minuts,
de temes.
Una introducció de 25 minuts.
Exacte. Jo havia dividit una sèrie de temes que eren d'àmbit generalista i uns altres que afectaven a Apple. Però ja renuncio a tot.
Ja renuncies a tot.
I crec que hem de parlar de dos temes que, un, perquè ens ho ha demanat l'audiència, que comentem la cosa, que és l'alliberament d'Assange, vale? De Julian
Assange.
Això
és important, això és important.
I l'altre, jo crec que hem de parlar també de Jack Conte, el CEO de Patreon, i un vídeo que va publicar fa un parell o tres de mesos sobre la mort dels followers. Vale? Us l'explicaré i, si voleu, d'això en fem
debat. Dels folloners.
Dels folloners. Bé, doncs tot això serà... Atenció, que anem per la primera falca, minut 25:40. Tot això serà l'episodi 596, temporada 17, de Mossega la Poma.
Vinga,
comencem.
Vinga, no està res.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Ai, senyor, quin desastre, quin desastre. Bueno, alliberament de Julian Assange, va.
És curiós perquè començava posant l'orella en la via de tren. Allò, el missatge bàsicament que deia tothom, que la gent estaven donant per cert que se l'estaven carregant mica en mica i que el deixarien allà.
Podem era... posar un context abans d'on estava? Perquè l'altre dia vaig sentir
estava
en el bar que,
o sigui, a veure,
que no ha trepitjat als Estats Units, no? Entenc.
No ha trepitjat als Estats Units. No ha trepitjat als Estats Units.
Bueno, des que estava a la d'això d'Equador,
a l'ambaixada,
no? A Londres. Després d'aquí va ser quan va sortir i el van...
No, però a veure, la part és molt divertida, perquè d'entrada primer agafen i l'intenten buscar amb càrrecs de violació.
Sí.
S'inventen una violació...
A Suècia.
A Suècia.
Eh?
I llavors, clar, com que anava per violència de gènere, doncs automàticament agafa prioritat, el tio té que agafar i té que marxar pitant, perquè d'on surt això? Aquesta violació ja no se'n sent a parlar, vale? Perquè evidentment era un càrrec absolutament fals, però l'important era tindre'l darrere de barrots. Ell agafa, se'n va cap a Londres i s'amaga dintre de l'ambaixada d'Equador. Però, a veure, en aquest cas el que volíem fer era clarament un exemple de dir, escolta, si estem fent coses lletges no volem aquí que la gent escampi les nostres vergonyes i anirem per aquí i no anirem de manera... O sigui, bàsicament és punitiva i venjativa i per algun motiu no sé per què, però l'han deixat suelto. L'han deixat suelto, em sembla que ha tingut que admetre culpa. Ha tingut que admetre's culpable, però ha marxat, però ha sortit. Però aquest home va entrar jove i ara sembla que tingui 60 anys o 70 anys.
Mm. Sí, perquè a més...
Té 51, ben, no?
Ben tractat no ha estat, precisament.
52.
Com jo.
Sí. Va haver de reconèixer que havia fet espionatge. S'havia saltat les lleis americanes i per poder-ho reconèixer i no trepitjar el continent americà, els Estats Units continent americà, abans d'arribar a Austràlia el van portar a... Com es diuen aquestes illes? Ai. Bueno, estan molt a prop d'Austràlia.
Sí,
és una illa que és un protectorat nord-americà on hi ha un jutjat que pertany al Departament de Justícia dels Estats Units. Allà és on es va formalitzar el pacte. Ell va reconèixer que havia espiat als Estats Units de manera no legal i el govern americà li va dir, el va condemnar.
És les Marianes del Norte.
Exacte. I el govern americà el va condemnar a uns anys de presó que coincideixen amb els anys
amb el
de presó que ha passat.
Amb el temps que ha estat...
Per tant, ha estat jutjat i condemnat. I aquí la reflexió que jo volia fer és que, bueno, d'una banda, jo me n'alegro molt per Julian Assange. M'alegro molt que hagi sortit, que estigui lliure i que pugui viure amb llibertat. S'ho mereix, era necessari i com a humà no, la situació on estava era insostenible. ¿Vale?
Potser sí. Això és el que han volgut evitar, eh? Han volgut evitar un màrtir, eh?
Possiblement. Ara bé, i me n'alegro molt, eh? Però pel periodisme... és un problema perquè culpabilitza al denunciar les atrocitats que fan els estats, siguin les que siguin.
El whistleblowing, tu penses una cosa, en teoria hi ha lleis que protegeixen els whistleblowers.
El que passa que és això... Però Marc, com ha canviat el món, eh? Quan als anys 70, a finals dels 70, va passar allò del Watergate amb Nixon, amb el president Nixon, i dos periodistes del Washington Post, a través de whistleblowers i ells mateixos aprofundint en una investigació, van poder publicar lo del... Ja sé que no és el mateix.
Compte perquè hi ha gent, s'està president del cas Watergate, estan sortint, que a veure, que d'entrada aquests periodistes d'on sortien, perquè el currículum previ dels periodistes aquests...
Home, un d'ells ha continuat escrivint, ha guanyat un Pulitzer.
No, però és la història prèvia al Watergate d'aquests periodistes, d'on estaven treballant. I aquí entres en un rabbit hole, eh? Compte, bueno, perquè...
En tot cas, ells van exposar la presidència dels Estats Units.
Sí, però aquí, curiosament, els periodistes que van fer això no eren periodistes de tota la vida, feia poc que eren periodistes i venien d'altres llocs.
Eren molt joves, començava la seva carrera.
Bueno...
Ara ja porten molts anys que estem parlant del final dels 70.
Sí, és clar, el Watergate és el 71, 72, 73.
Sí, sí. Això, l'única reflexió que volia fer és aquesta.
Però que hi ha també per sucar i pa amb oli, eh?
Com està l'Snowden? Es parla d'estar a Rússia, eh? Sí.
Bueno, l'Snowden es va veure amb en Carlson, amb el Tucker Carlson, que és precisament el Tucker Carlson explicava que ell sabia que la CIA tenia el seu mòbil punxat per la CIA, precisament perquè ell va anar a veure, es va reunir, va sopar en un pis de per allà, en un bloc d'aquest enorme que hi ha per Moscou, amb l'Snowden i amb l'Edward Snowden, i l'Snowden no va voler-se ni fer fotografies amb ell, ni van voler fer streamings, ni va voler fer res, i en canvi després la CIA va agafar i va filtrar en el New York Times que el Tucker Carlson havia estat amb el Snowden allà a Rússia,
perquè qui estava punxat era el Carlson, no?
Exacte, qui estava punxat és el Carlson, però al final és dir...
És el que li va fer l'entrevista, no?
És el que deia el Carlson, escolta, si a mi no m'estan buscant per res, jo només el que faig és ser una miqueta un periodista de dreta tirant a ultradreta, perquè el meu país em té que fer espiant a mi.
Per gilipolles.
Com si fos un Josep Maria.
Jo si fos la CIA també l'espiaria, el gilipolles.
I
a sobre va amunt
llavall. Escolta una cosa, si ens posem les mans al cap perquè en Josep Maria Ganyet li van fer el que li van fer, doncs el mateix tractament li hauríem de donar a en Carlson.
Estava fent una mica de broma.
Però al final és dir, aquí, o sigui, en Tucker Carlson t'agradarà o no? I aquella peça que va fer dels supermercats em va semblar de retrasat mental, vale? Però el fet de que la CIA tingui que agafar amb un ciutadà, els serveis d'intel·ligència d'un país tinguin que agafar i punxar i tindre punxat el mòbil d'un ciutadà no em sembla correcte, sense que hi hagi causa concreta ni coses així. No em sembla bé, i no em sembla que bé que li facin en Enganyet, i no em sembla bé que li facin en Tucker Carlson.
Totalment,
no
sé, d'acord.
Diguem estrany, eh? Diguem d'extrem centre, eh? O sigui,
perquè tu, a diferència del que fan els populistes, tu denuncies el fet i no denuncies a qui.
Collons, o sigui, el que no vulguis per tu no vulguis per ningú. Jo no voldria que el mòbil em el punxi. Potser està punxat, no ho sé.
Però, avui en dia, de fet, això de punxar ja no...
Tampoc
hi haurà
res massa interessant. O sigui,
estan tots punxats, no? Entenc. O sigui, les vies telefòniques estan... Totes les converses estan gravades, almenys aquí a Espanya.
Les converses es graven i es deixen, però només es poden accedir si hi ha una ordre judicial.
Una ordre judicial.
Vull dir que aquest concepte de punxar-te ja no... ja estan tots punxats.
Estem tots punxats, gravats i enregistrats.
Una cosa és que després obrin el calaix.
I no sé fins a quin punt és constitucional, eh?
Ho és en el sentit de que es fa així de fa molts anys, Marc. L'únic que aquesta informació, teòricament, està desada i inaccessible, i ho gestionen les companyies, les telcos. Parlem de telefonia mòbil, trucada telèfon a telèfon. Això està així. Una altra cosa és que si truquis per WhatsApp, estigui xifrat, però bueno...
Mira, article 18 de la Constitució Espanyola. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. ¿Vale? Y la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal familiar de los ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos. Constitución Española, artículo 18.
A todos los ciudadanos españoles excepto a los catalanes y especialmente a los independentistas.
L'article 18 de l'article 18 de la Constitució Espanyola.
Es passa la Constitució, però no
el sí. El derecho al honor, la integridad personal, familia y la propia imagen, el domicilio es inviolable, ninguna entrada o registro puede hacerse sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso flagrante delito. ¿Vale? Sí. Se garantiza el secreto de las comunicaciones, en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
Sí,
és
sí.
a dir, que clar, sí. si aquí el que estàs dient és que no, tu les comunicacions però... estan gravades i en caso de resolució judicial es poden veure... No, això no és així, eh?
Això no hauria de ser així, Marc. Les companyies deixen la informació durant un temps... no, és tota la vida, és durant un temps, i el jutge no només pot autoritzar les escoltes, sinó que pot autoritzar...
L'escolta retroactiva.
No només l'escolta retroactiva. Primer, pot autoritzar que les companyies donin als investigadors, a la policia, bàsicament, els llistats de les trucades, o sigui, les metadades, per entendre'ns. ¿Vale?
I la geoposició del dispositiu.
I en els casos que estigui disponible la informació enregistrada. La informació enregistrada. Vale,
aquí hi ha un problema important. O sigui, a veure, hi ha coses com, per exemple, el navegador Safari ara està aplicant una espècie de firewall propi.
Oculta les IPs.
Té un firewall propi que d'alguna manera està ocultant IP, és com una VPN que t'està posant Apple a sobre del teva VPN.
No només el Safari, el dispositiu sencer, va també
a
més.
Està muntat a sobre de Safari. I t'explicaré per què. Perquè en alguns casos, jo per exemple, per poder fer algunes accions amb les intranets de la UPC, he d'entrar amb una VPN especial, amb un software espantós que dona molts problemes, que m'obliga a reiniciar el Mac, que es diu FortiClient. Llavors, el problema que tinc de vegades és que aquesta VPN pròpia d'Apple no respecta la VPN del FortiClient i el que fa és que fica sobre el FortiClient fica l'entrada del Safari i llavors la UPC no em detecta que estigui entrant des del rang d'IPs del FortiClient.
Sí.
Llavors tinc que fer servir, i en canvi fent servir Firefox no.
Això ho pots desactivar,
no. Sí, es pot desactivar. Però em sembla bé que estigui posat per defecte. Si alguna vegada no funciona, faig servir el Firefox i ja m'està bé que m'ho posin. És incorporar
però
noves.
Jo crec que el Magma té raó, perquè l'iPhone entra ja... en el moment que
estic
tu surts de la
Mac,
teva wifi.
Parlant del Mac.
Sí, però amb iPhone, per exemple, des del moment que tu surts de la teva wifi, es crea com una mena d'emmascarament, no, Magma?
No ho puc comprovar ara perquè no tinc el mòbil aquí, però si us aneu a la I, en la Wi-Fi, en els dispositius iOS, em sembla que hi ha una opció per... No sé si recordo si fa una màscara random de la Mac address i va, diguem-ne, posant valors aleatoris en cada connexió perquè no es pugui traquejar si el dispositiu s'ha connectat, si és el mateix dispositiu el que s'ha connectat a la Wi-Fi. I ho sé que això a vegades també dona problemes a nivell enterprise i moltes empreses doncs li diuen als treballadors que desactivin això. Però ara no tinc el mòbil aquí, no puc mirar.
El que diu és limitar el seguiment de l'adreça IP. La limitació del seguiment et permet ocultar l'adreça IP davant dels rastrejadors coneguts a les apps Mail i Safari. És per Mail i per Safari. En la configuració en la configuració de d'això.
Vale. Voleu continuar parlant de Sanys, no? Doncs jo, si us sembla, aniria per la part de contacte i en aquesta segona part ja parlaríem del Jack Conte, el CEO de Patreon i la conferència que ha dit. Vinga, doncs anem, mentrestant anem a contacte.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Res a dir de contacte, no... No tenim nous patrocinadors, cosa que m'entristeix molt, ja sabeu que hi ha
molt de
sí, i em costa més, molt més reciclar les ampolles de vidre i de plàstic si no hi ha patrocinadors, que ho sapigueu, eh? És perquè és que estigueu preocupats pel medi ambient, feu-vos patrocinadors. I ja està, i que a Amazon encara continuem amb afiliats, vull dir que si heu de comprar coses a Amazon i us en recordeu, entreu a mossegalapoma.cat i on posa afiliats, allà saltareu a Amazon i si compreu alguna cosa, doncs es cauen, no us costa més i ens cauen uns petits cèntims que sumats un darrere de l'altre doncs ens ajuden. I anem a posar la falca de Byte Right, que és un altre patrocinador. Okay. Vinga, fins a...
Byte Right simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. Byte Right redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. Byte Right patrocina Mossega la Poma. Més informació a byteright.dental.
No ho sentia.
Mira, mentre no arriba el Marc, que ha hagut de desaparèixer un segon, no sé per quin motiu, què et sembla si fem una petita ràpida lectura dels temes d'Apple que tenia aquí apuntats?
Ah, vale.
Vale?
Okay. Jo tinc pendent mirar-me més profundament el tema de del cloud aquest privat i tot això, però no he tingut massa temps.
Sí, que ho vas apuntar de la Worldwide Developer Conference, no? Una mica. I jo crec que és un tema que també convindria saber-ho. Vale, no, són temes més generals els que jo tenia apuntats d'Apple. Mm-hmm. Diu que s'havia rumorejat o s'havia comentat que Apple havia arribat a un acord amb Meta per integrar la IA de Meta.
Amb Meta? Ostres.
Amb Meta, sí, sí. Però va causar tant rebombori, vale? Però esteu bojos...
Només el rumor. Només
el rumor. Esteu bojos l'antítesi de lo que Apple defensa.
Sí.
No sabem si serà cert, però de la imatge que vol donar Apple de protecció de la privacitat dels seus usuaris i tal, l'antítesi és el sociòpata del Zuckerberg i les seves empreses.
Sí, sí.
No?
De fet, van eliminar, no sé si recordeu, fa bastants sistemes operatius, eh? Em sembla que l'Steve Jobs estava viu encara. Però hi havia integracions del sistema operatiu amb Facebook, recordo, amb els contactes, amb les fotos i tot això. Per
això ho van eliminar, sí, tens raó, ho van eliminar.
Però hi havia un moment que tenies el botó per publicar Facebook en diverses aplicacions natives del sistema. I això, per sort, es va eliminar.
Bueno, pues tal ha sigut el rebombori, vale? Que ha hagut de sortir a desmentir Apple el rumor.
No sabrem mai
que no, que no arribarà a cap acord, almenys de forma oberta i pública, amb Meta per integrar el Llama, no? Que sembla que és el sistema que té Meta.
Bueno, però aquest vale, és l'open source. I de fet crec que Apple el fa servir, però és a l'open source, no?
Més notícies, una altra, de les, a vegades ens queixem, i amb raó, de Google, de que treu una cosa i la mata després quan li ve de gust, no? Però sembla que Apple no faci aquestes coses, però també ho fa.
Sí, quan li interessa,
vale?
Ho fa.
Perquè quan li interessa ho fa. Mesos després d'haver presentat Apple Pay Later, vale? La cancela.
Ah, sí.
Que crec que és un servei...
Sí.
Que és un servei que aquí no funciona, funciona
no,
només,
no, només als Estats Units.
Estats Units.
Amb l'Apple Card aquesta. No, és que es veu que estava molt bé, no? Perquè doncs, et feia... podies financiar, si no recordo malament, fins a 4 mesos les compres. I com que el producte era tan bo, que els bancs han dit que no. Perquè eren, sembla que sense interessos i... O sigui, jo el que he llegit d'això és que hi ha moltes de les features que donava la targeta, fins i tot dins de Wallet, la pròpia interfície feia que gastessis menys perquè et posava doncs, els gastos més visuals, no? I això als bancs no els hi va agradar. I d'això, de fet, a Goldman Sachs sembla que són els que van dir-li a Apple
que
s'acabava l'acord. Perquè van veure que era massa bo per l'usuari, diguem-ne. No? El que volen ells que gastis més.
Vale, i porto l'última notícia d'Apple abans de parlar del Jack Conte i Patreon i la seva història de la mort dels followers. Més rumors. Apple estaria treballant en una versió més econòmica, òbviament amb menys prestacions de les Vision Pro, però sembla que això no veuria la llum fins a finals del 2025 o inicis del 2026.
Sí, havia deia el rumor, no?, que en comptes de centrar-se a fer unes Vision Pro 2, que se centrarien a fer en una
o,
més assequible.
O en paral·lel. No? En paral·lel, el que passa que no... Clar, si estan parlant d'aquestes Vision normal, no les Vision Pro noves, suposo que el ritme que haguéssim pogut alliberar a unes suposades Vision Pro 2 s'alentirà. Sí. En funció d'això, no? En tot cas, jo crec que això reflexa, però jo crec que això és sobrevingut. És a dir, no sé què esperava Apple, perquè a vegades Apple es pensa que...
O sigui, jo no una crec que esperés món... unes ventes molt grans d'un producte tan car, eh? No crec, però vaja. No crec que ells esperessin unes ventes supergrans. Però vaja, això
jo,
no ho
jo
sé.
Jo no sé què pensar, perquè tot i... O sigui, reconeixent que és un producte molt interessant, que pot tenir un recorregut més endavant, els casos d'ús i el presentar-ho ara no és... O sigui, el preu que té, òbviament, perquè la tecnologia que incorpora suposo que és cara, i a més Apple està aquí i ha vingut al món per guanyar diners. Jo no tinc clar... Sí, no sé on volen anar a parar, saps? Perquè el producte,
a mi em dona la sensació, massiu, sí. A mi em dona la sensació que han volgut
no està preparat.
Que han volgut sentar un precedent o un pilar de com ha de ser aquest tipus de tecnologia i de producte. Però veurem on va. A mi em dona la sensació ara... que aquesta és la seva, que ells han apostat, així és com nosaltres veiem aquest tipus de producte i sentar les bases perquè la indústria continuï per aquí. Però no ho sé.
Sentia unes crítiques l'altre dia que jo crec que són, que tenen sentit amb tres línies, no? Una, ara ha sortit a diversos països més fora dels Estats Units, Alemanya,
França.
I d'altres, no? Sí. Jo que a Mastodon formo part de servidors que són alemans, per exemple, ¿vale?
Sí.
No, gairebé no se'n parla, tio.
No.
Surt les Apple, són les Vision Pro i no en parlen.
Bueno, a mi m'agradaria provar-les, però, per exemple, tampoc tinc un interès per posar-les a la meva vida, diguem, no?
Correcte.
Més aviat les vull, com més lluny millor, aquest tipus
exacte.
De coses, no?
Exacte, perquè a mi també m'agradaria provar-les, a veure què és, no? Però una vegada provades, tu les incorporaries en el teu dia a dia?
Jo no.
Jo tampoc.
Jo segur que no.
Em som una molest. I més tu i jo portem ulleres. És que no.
Sí, sí.
I dos, pagaries 4.500 pavos per una cosa com aquesta?
Menys encara.
Ja està. Pues això deien. Però... I l'altra cosa que li critic... Digues.
No, però que sí que han fet bé, a nivell de desenvolupament, perquè hi ha moltes apps que podran estar per Vision Pro. És a dir, jo, com tu, tampoc li veig la utilitat del dia a dia... Però sí que estan fent bona feina en el sentit de crear l'ecosistema d'aplicacions, de tenir developers que arrisquin per aquest tema, però sí que és cert que jo en el meu dia a dia no tinc, no les vull.
Això és el que destaca, això és la part positiva, és a dir, que han tret l'aparell, amb un ecosistema de desenvolupament integrat amb tot l'ecosistema d'Apple, vale? I això està bé, perquè... Però, bueno,
és interessant, això, si més no, és interessant.
Sí.
Però, de qui esteu parlant? Perdoneu, que he tingut que desaparèixer.
De les Vision Pro, però ja acabem, anem cap a...
Les Vision Pro són irrelevants.
Irrelevants, totalment.
Són irrelevants. Però... Mentre, o sigui, a veure, ja ho han fet bé, són Vision Pro. Fins que no siguin Vision, no en parlem. Tenen que baixar de $1,000.
Parlàvem d'això, que estan...
Parlàvem d'això.
Han de baixar de $1,000 i, a més, han de venir amb aplicacions professionals. O sigui, no és una eina d'entreteniment.
No hi ha una killer app en absolut a les Vision Pro,
no,
ara per ara.
No, tens killer app. O sigui, és una tecnologia on s'hi han ficat. Jo crec que hi ha coses, però crec que serà una cosa d'aplicació professional, enterprise. I combinat, a veure, compte, perquè en el moment que tu agafis algo com la realitat augmentada i la virtual que et donen les Vision Pro, per exemple, jo porto molts anys que sempre m'havien estat parlant amb el món de l'e-learning els bojos d'utilitzar videojocs per ensenyar coses. Llavors jo els deia, a veure, videojocs per ensenyar coses em sembla una cosa fantàstica, però el problema que hi ha és un problema de costos. Tens un problema de costos. Una, dos, fas una patata...
Que
ningú t'aguantarà més una estoneta, perquè faràs una patata, o necessites una cosa molt ben feta amb uns recursos molt grans i que per anar més enllà de la demo. I per això, doncs, a veure, llavors dius, clar, quan hi ha la gràcia, quina és? Que per cert tipus de continguts, així com per exemple, ara aquesta setmana ha sortit un dels primers anuncis comercials, un anunci de Toys R Us que s'ha utilitzat Sora, que és el model aquest d'OpenAI que genera vídeos. I m'ha semblat un anunci molt dolent. O sigui, bàsicament, sí, d'acord, veus que sembla que hagin utilitzat producció de superproducció de Hollywood en quant a efectes especials, però dius, em sembla un anunci molt dolent, molt poc creatiu, amb molt poc ritme, amb molt poca... una merda d'anunci. M'ha semblat una merda d'anunci. Així és com veus alguns anuncis
que dius, hòstia,
està molt ben fet. O sigui, dius, a veure, no pel... tens ara les possibilitats infinites, però fa falta una mica de vista, d'art, de capacitat d'explicar una història, de capacitat d'emocionar, de capacitat de captivar l'audiència. Però potser per a moltes aplicacions, enterprise, de coses... De... O sigui, a veure una cosa, quantes vegades us ha passat que us heu comprat un manual d'instruccions, algun aparell on venia un manual d'instruccions així de petitó, amb unes fonts que dius... són improbables que algú sigui capaç de poder llegir, i menys persones amb que portem ulleres i que tenim presbícia. I com és possible d'això? O amb aquests diagrames que són impossibles d'entendre. Diagrames que dius, això és un diagrama? Malparit? Malparit? Això és un
bueno,
diagrama?
Bueno, això és quan,
dius, bueno, doncs,
quan anteposen doncs, els si costos agafar, a l'altre.
Però tu pots agafar... Bueno, no, perquè no... Va amb uns costos molt baixos, pots transformar aquest manual, o potser fer servir una persona que munti la cosa...
És desinterès, no és un tema ni de costos.
Desinterès
magma.
O del que sigui, però si tu pots... Per exemple, ara fa un... Quan vaig comprar la tele que tinc, ara farà uns... Passa durant la pandèmia, just abans de la pandèmia, vaig comprar un trasto d'aquests per penjar la tele. Una cosa d'aquestes que serveix... Un braç d'aquests per penjar la tele.
Van bé, eh?
Llavors, aquesta gent em va agradar perquè venia amb una solució de realitat augmentada, perquè el que et donaven un paperot que tenia com uns patrons geomètrics i tu el posaves a la paret,
sí, sí.
I llavors el que tu feies és enfocaves amb la càmera de l'iPhone i llavors t'ensenyava, et presentava la tele, mira, la teva tele posada aquí en el teu menjador, si poses el d'allò aquí, si el deixes quiet aquí agafes,
útil.
Poses uns punts amb el llapis i ja saps on has de fer els forats amb el barbiquim.
És que
una aplicació lògica.
El que jo veig amb el tema aquest de la realitat augmentada del dia a dia és que sí que hi ha exemples bons, però no em veig cada dia usant-lo, saps? Sí, o sigui, i fa molt temps que existeix tot aquest tema de la realitat augmentada.
Però
sempre són exemples concrets que dius, mira, està bé, però ja està. Vale, està bé, però l'exemple s'ha acabat, no? Diguem-ne, no el pots incorporar a la teva vida diària.
Ja,
jo crec que és per això que no despeguen aquests.
Mira, jo recordo que havíem començat a parlar dels usos i mals usos dels QRs quan fot 14 o 15 anys anàvem a Catalunya Ràdio. I parlàvem dels usos i els mals usos, mals usos del QR. Mica en mica vas trobant bones aplicacions dels QRs. Han faltat més de 10 anys per començar a trobar aplicacions racionals, perquè jo havia vist l'any 2010 QRs a l'autopista.
Vale, va.
Per, autopista allò, Mataró-Barcelona, un QR allà del fill de puta. Home, això no, així, no, així no es fa. Però ara, per exemple, la meva nevera es va trencar una peça. Es va trencar una peça. Doncs a dins de la nevera hi ha una enganxina amb un codi QR. I amb aquell codi QR vas a la web de Bosch i et diu exactament quina és la teva nevera, pots trobar el de llonces, et passa amb el servei tècnic i per 50 euros t'envien la peça de recanvi a casa. Ben utilitzat. On posa la petita enganxina com aquesta, aquesta petita enganxina amb aquest QR, que saps que és algo que et portarà a una direcció web, utilitzar-ho bé. Saber-ho utilitzar bé no va ser automàtic amb el QR. Si encara estem trobant usos pel codi de barres, i és una cosa que
jo fot més de 30 anys. Jo tinc un aire condicionat Mitsubishi que per configurar-lo i no haver d'escriure ni la
necessites
password...
Necessites un doctorat? Res...
No, bueno, sí, per altres motius, perquè l'aplicació és un fàstic, però en el moment d'omplir dades, quin és el model, quin és el número de sèrie i tal, QR. Senzillament enfoques el QR i tu poses...
Una molt bona aplicació que hi ha d'això també és fer login a les apps de la tele, que fins no fa massa havies d'estar-te una hora teclejant i
exacte,
ara per
però
sort
fixa't que aquests usos
login,
els hem començat a veure i a mesura que van sortint
recent,
tothom se'ls va copiant però fixa't i mira que foten anys els QRs, doncs la realitat augmentada i la combinació amb els models d'IA generativa i tot això, és a dir, la tecnologia surt però fins que no trobem els usos intel·ligents i integrats i que tinguin sentit i que es continuen...
Doncs diguem quan falta, ara, perquè quan parles d'això
no,
de Catalunya Ràdio...
No, és que és una cosa
era,
que falta temps.
Sí, sí, sí.
Falta temps, perquè el problema està en que quan apareix una tecnologia nova, vale, el primer que es busca és el que se'n diu low-hanging fruit. És la branca baixa de la pomera. Mm-hmm. Les idees més xorres del món. Vale? Les primeres generacions d'aplicacions d'iOS eren un xurro.
Eren xurradetes.
Sí. Mica en
aquella,
mica.
Us en recordeu eren... aquella que...
La cervesa.
Exacte, la que feia pets. Mica en mica. Hi havia llinternes. Hi havia com a 700 llinternes.
Tinc un hard-out avui i no vull marxar sense comentar el del CEO de Patreon.
Bueno, només vull comentar això. Que fa falta que aquestes tecnologies es vagin integrant. El que passa això és que Apple no té cap altre remei que treure el producte al mercat perquè apareguin aquestes allonses i posicionar-se. Però ara, en el rang de preus en el que està, els que tenen les de guanyar són els de Meta. Per rang de preus, o sigui, és que...
Total. Passa que les de Meta només es fan servir per jugar, no?, pràcticament.
Bueno, però tens la tecnologia i jo crec que els casos d'ús importants no seran els d'OSI, seran els de els d'Enterprise.
Veurem què tal.
Bueno, anem a canviar de tema, si us sembla, i us presento aquest cas i us convido a que mireu les notes del programa i no és molt llarga la presentació, és bastant curteta, del vídeo a YouTube del Jack Conte. Aquest vídeo el va enregistrar a Califòrnia fa 2 mesos, 3 mesos, que en Jack Conte és el CEO de Patreon.
Va.
Com va començar aquest nano? Aquest nano era músic, li agradava la música, composava cançons, i als finals dels 90, 95 cap al 2000, el tio tocava baretos i tal. I ho explica, no? Primer va començar sol, després se li va unir la seva nòvia, però bueno, a l'època que començava sol anava a baretos i té fotos, tio, del tio super jovenet i té fotos de l'audiència, hi havia 4 pringats allà fent una cervesa.
En Tomassa t'està ficant pels teus auriculars.
Crec que sí. Bueno, doncs això, sí, perquè ara
que
no sé què has fet, però... ara no se sent. Doncs el tio anava a aquestes sales i té fotos de l'audiència, són 4 pringats amb unes birres, la iaia, la tieta, vale? molt poca cosa, no? I diu que a partir del 2000-2001 es va crear un canal a YouTube. Crec que era més o menys per aquestes dates, no? I, hòstia, tocava en directe i no venia ni al tato, tio. Pujava una cançó a YouTube i de cop i volta començaven a multiplicar per 1000 els seguidors, no? Quan va trobar la seva nòvia i van començar tots dos a cantar i ja eren com un minigrup, això encara va ser més exponencial, vale? I sobre aquesta idea ell parla molt de 3 conceptes que nosaltres a Mossega la Poma els hem viscut i a més en aquesta època, o sigui, en aquests anys, vale? Parla de reach, és a dir, l'audiència on arribes tu amb el teu com a creador,
a l'abast.
Mm-hmm. Els followers, que són gent on tu has arribat i que volen saber de tu, et van seguint i tant, i els true fans, vale? Que són
sí. El concepte dels true fans ve d'un article del Kevin Kelly que té ja més de gairebé 20 anys, que sí, és el 1000 true fans. Deia, si tu com a creador aconsegueixis tenir 1000 autèntics fans, que seran els que vindran als teus concerts, que compraran cada producte que tu facis, que voldran la samarreta, que voldran el d'allò, amb aquests 1000 true fans pots viure. Perquè més aquests trufans portaran altra gent que no, altres fans que no seran realment trufans, però amb aquests 1000 trufans tu pots viure d'això. Vale? És un concepte que en el món, diguéssim, dels aspirants a creadors, a creadors artístics, és molt
fàcil. Aquest
molt
concepte s'ha mantingut des del 2000 i escaig, 2005, 2010, 2015, fins al 2020 això ha sigut així. El 2020 les regles de joc canvien i ara explico hòstia, per què.
Hi ha una hòstia bestial.
Ara explico per què. Vale? De totes maneres, Mossega la Poma és molt curiós perquè nosaltres ja no fem reach, ja no arribem amb més...
Ens hem quedat estancats.
No tenim followers. No tenim followers.
Tenim família
família i true fans. No, som un exemple que no es pot seguir perquè no té d'això. Bueno, què va passar a partir del 2020? Comencen a ser molt rellevants els algoritmes, vale? Tant el de Facebook com el de Twitter, com el de TikTok.
Això és TikTok, eh?
Això és TikTok.
Però fer-te viral sense arribar a un true fans, és a dir, passa per al teu streaming de vídeo la teva producció com a creador i desapareix immediatament.
No hi ha
un vincle.
Bueno, la plataforma de turno ha guanyat amb els anuncis que ha posat en aquell vídeo viral i ja està, i el creador.
Ell diu que aquest concepte de true fans ha estat segrestat, i el concepte d'usuari ha estat segrestat pels algoritmes de les xarxes socials.
Tomàs,
i que això... i que això ha generat una ruptura entre els creadors i la seva audiència a internet.
Sí, vale? Sí i sí no. Ara, primer de tot sí que és veritat que sobretot a partir de que ve TikTok, TikTok ve més o menys en el moment en què jo decideixo sortir d'Instagram. Jo havia sigut Instagramer del principi de tot. Recordo quan en Sebastià Serrano deia a Catalunya, estava allà, deia, la primera nevada a Instagram, això serà terrible, no? Imagina't que anàvem tots amb l'iPhone 3S i fotíem Instagram. I la primera va nevar a Barcelona, imagina't la primera nevada a Instagram, això serà tremendo. Però un moment cap al 2018-2019, quan jo marxo d'Instagram, perquè veig això, doncs, els anuncis que em fan són massa acurats i moltes vegades són estafes de coses que jo vull, perquè en realitat no és un producte real, sinó que és una estafa. Això m'emprenya moltíssim i decideixo marxar. Però i quan veig una mica el disseny del producte de TikTok, dic, això és puto crack, això és droga dura i és del pitjor sucre possible que tu et puguis prendre.
15 segons.
I sempre rebutjat. 15 segons, aquest tipus de coses. Evidentment, clar, no et genera una connexió amb ningú que tu segueixis ni amb ningú tipus d'això. A mi em passa a vegades amb YouTube que jo tinc que buscar la gent que tinc ganes de veure. Els tinc que buscar perquè YouTube no te'ls recomana altres coses que vol d'allò, i es diu no, jo estic seguint aquest tio que,
jo estic seguint, canals, jo
i YouTube... tinc que anar a buscar-los en els seus canals.
A mi funciona molt bé YouTube, eh?
Sí, però perquè hem d'estar
continuant
dient, no em recomanis això, has d'estar activament dient que no em recomanis això, sí, i ara amb les stories que et foten per allà al mig
Arc suprimeix automàticament les stories que no m'interessen res, perquè justament és el contrari a lo que jo uso.
És un plugin per treure les històries de...
La manera com Arc, com tu veus YouTube a través d'Arc, primer, que elimina els anuncis, by default, i segona, que elimina les stories, no les veus.
Segur que volen agafar, estan fent proves a YouTube, està agafant, fent proves, perquè el que volen fer és fer un reencodingservidor, fer-te un reencoding del vídeo, ficant-te a l'anunci dins del propi vídeo.
No es pugui detectar.
I amb la qual cosa l'Arc no veurà, els content blockers no podran diferenciar el vídeo de l'anunci.
O sigui, no t'enviaran un vídeo amb un anunci el vídeo, sinó que en servidors recodificaran, faran una eina de, diguéssim, que l'encoding sigui molt més ràpid, i llavors t'ho serveixin com un únic string, amb el qual no puguis agafar...
Bueno, llavors hauran de detectar algun canvi en la música o alguna
cosa. Però fixa-t'hi una cosa, si al final d'entrada és tots els creadors de continguts que hagin volgut en agafar i dir, escolta, utilitzar TikTok i la versió, les versions ensucrades d'Instagram i YouTube, doncs d'alguna manera estàs jugant a un joc que et marquen aquests. I en canvi, en el món de la música, segueixo unes quantes persones, per exemple, podem parlar d'uns que van ser un hit en el seu moment, els Walk of the Earth, que es van fer famosos perquè van tocar la cançó We Used to Know i tocaven 5 persones utilitzant una sola guitarra, i a partir d'aquí van fer d'això, però són uns tios que són molt potents, fan versions però fan cançons pròpies, tenen un espectacle molt bo i fan el recorregut oposat. El que fan és primer creen l'audiència a YouTube i des de YouTube i també en Patreon i des de YouTube i en Patreon fan les gires i utilitzen el Patreon per vendre les entrades a les gires. I són gent de Canadà que se'n van a Melbourne o se'n van a
Londres. És que el Jack Conte ho explica, perquè diu: jo vaig crear Patreon com a músic perquè havia arribat a la conclusió de que la relació creador, en aquest cas músic, i audiència s'havia trencat i que hi havia intermediaris que no aportaven res i que veia creadors
Music i companyia.
Sí, i que veia creadors que treballaven pels algoritmes, per les empreses intermitges, però que no treballaven ni per realment pels fans, o sigui, no feien coses pels fans, i encara pitjor, no feien allò que els agradava fer. Que això és bestial. I tot això ell ho introdueix de cara a cap a on anirà Patreon. Jo crec que... A veure, és un tio
que quan parla... Però en aquest món, Tomàs, d'entrada, en el món que està en el món de TikTok i tot això, d'alguna manera, si tu estàs... t'alimentes de TikTok, diguéssim, és una dieta molt dolenta, i et genera com usuari. Tant com a creador de contingut, si tu vius de TikTok, com a et genera un buit, perquè no podràs tenir aquesta connexió. T'ho estic dient jo, collons, jo el mes de setembre l'any passat vaig agafar l'avió i me'n vaig anar a Holanda amb un concert.
Me'n vaig anar a Holanda i vaig trobar
tios d'aquí a Catalunya que anàvem junts al mateix concert. I alguns, jo vaig anar amb un Airbnb, altres anaven amb una acampada que van muntar.
Tres coses que recomana en Jack Conte, que jo crec que són importants, és una reflexió. A més, crec que és una reflexió honesta d'un tio que se n'ha vist afectat personalment i ho explica emocionat, vale? Per això dic que és un vídeo que impacta, perquè ell personalment se'l veu emocionat, se'l veu preocupat i se'l veu que té ganes de trobar solucions, vale? Tres consells que dona als creadors. Un, inverteix més en els teus trufans, troba la gent que creu en tu i inverteix en ells. No inverteixis en les plataformes, inverteix
la connexió amb qui importa.
Dos coses. Mira, m'ha sortit Globitos. Felicidades. La intenció. Deixa de fer allò que dicten els algoritmes i fes pretty things. Fes coses boniques. Torna a fer allò que t'omple. Torna a fer allò que t'agrada i allibera't del centre de gravetat que t'imposen. Surt del centre de gravetat imposat. Que és un altre consell que jo també el trobo interessant. I finalment, diu, coneix realment allò que desitges fer i, per saber si vas bé o no vas bé, no et fiïs de les mètriques de les grans companyies.
No, perquè no et funcionarà.
Construeix les teves pròpies mètriques.
És que el problema està en que...
Crec que això és molt intel·ligent. O sigui, jo crec que en el fons està dient que cap a qui anirà Patreon. O sigui, Patreon anirà... En el sentit dels creadors, anirà treballant en aquest sentit,
perquè
no? En
aquests grans...
tres punts. Sí. Mira una cosa, Tomàs, si tu et fixes en els artistes de llarga durada, no aquests que pugen com l'espuma i marxen i que tenen un èxit i d'això, els artistes de llarga durada són molt reconeixibles. Tenen un estil, un patró, tenen una veu, tenen una manera d'abordar la música, tenen una manera de, o l'art.
Totalment.
Són molt, molt característiques. És a dir, han agafat i han treballat molt amb un estil propi i s'assemblen molt a si mateixos. Vale? És a dir, i no va haver-hi una... No van seguir una moda específica, sinó que van crear ells el seu propi producte. Això no vol dir que ho pugui aplicar tothom. El que sí que està claríssim és que si tu vols agafar i fer el que està fent tothom, per el que premia l'algoritme, acabaràs fent el que fa tothom i acabaràs en la mediocritat més absoluta, perquè estàs fent exactament el mateix que tothom, perquè estàs buscant els incentius, estàs fent, si tu fas el que t'incentiva l'algoritme que facis, doncs automàticament estàs fent el mateix que tothom i no et podràs diferenciar. I a més a més tampoc seràs autèntic i tampoc seràs interessant.
Bueno, jo vaig marxar d'Instagram just per això. Hi havia gent que feia fotos boniques de llocs interessants i hi havia 50.000 més que et feien la mateixa foto.
Tots la mateixa foto, amb el mateix enquadre.
Tots la mateixa foto, el mateix enquadre, el mateix això. Diu, però sou gilipolles, o que ja l'ha fet aquest tio. Troba un altre, trobat un altre... O sigui, no sé, unes coses... Jo vaig marxar d'Instagram per això.
És el mateix lloc. A veure, l'altre dia, per exemple, a Mallorca, van agafar i van anar tots a ocupar l'escaló de l'Esmoro. Hòstia, a veure una cosa. Qualsevol persona que tingui dos dits de front sap que si vas a Mallorca a l'estiu no pots anar al Caló d'Esmoro. No hi has d'anar.
Ni a Menorca, a Macarella o a Macarelleta, tampoc.
Mallorca és una illa immensa. És una illa immensa. De punta a punta tires dues hores conduint. Vale? És una illa immensa. Tens muntanyes, tens platges, tens cales per tot arreu. Fins i tot tens la puta merda de Magalluf i Serenal. Tens de tot. Per què has d'anar al puto Caló d'Esmoro?
Però fan molt mal els
però
Instagram.
Però tothom va a la mateixa. És sí. A la que una cala es converteix en popular, van tots allà mateix. Dius, bueno, doncs està bé que estiguin tots allà mateix perquè a dos quilòmetres tindràs una cala. Puta
plegat,
mare, no hi ha ningú.
Està plegat de gent que es dedica només a Instagram, a això, a posar els llocs, i està tot massificat. Massifica tot.
Bon, no només és això, és que després les agències publicitàries que venen Mallorca, que volen promocionar Mallorca, et foten sempre els mateixos llocs. És dir, hòstia, tu, però no pots escampar la gent? No pots escampar la gent una micona? No? Perquè allò es genera aquestes imatges icòniques i tothom ha d'anar allà mateix i, bueno, pues escolta, tu mateix fas el mateix que tothom. A veure, jo t'asseguro, anar amb una cala col·lapsada de gent, prefereixo... dutxar-me.
No anar-hi.
No, per això no va.
Tinc, avui només hi ha dues propostes.
Vinga.
Jo també tindria que sortir.
Vinga, va. Vale.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules... Tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Propostes de l'audiència. La primera ens arriba de l'Andreu Guinart, que es parla d'una sèrie. Diu, fa uns dies que mentre cuino em poso de fons una sèrie que he trobat per Netflix. Es diu The Chef Show i està protagonitzada per l'actor, director, guionista i bon menjador Jon Favreau i el chef Roy Choi.
En Jon Favreau, de fet, és en les pel·lícules de l'Iron Man, és el seu amic guardaespatlles, vale? Que és el que s'acaba lligant a la tieta del Peter Parker, però també és el productor de productes és productor i director de pel·lícules de Marvel i de sèries de Star Wars com The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka i companyia. O sigui, molt de respecte, perquè quan ajunten en Favreau i en Dave Filoni fan productes que ni en Raúl Arribas es pot queixar.
O sigui, per això diu en Guinart, és una sèrie random de bon menjar pels Estats Units i cuinar i menjar amb amics com el Dave Filoni, el Gwyneth Paltrow o Paltrow.
Gwyneth.
Ah, doncs no està ben escrit. Vale,
bueno,
doncs
és com es pronuncia Gwyneth. L'ortografia és aquestes coses. És un nom medieval anglès.
Vale, doncs acabem, merci per l'apunt, perquè no...
La pronunciació acabem... és Gwyneth Paltrow. Vale.
Pues, tanquem amb una altra proposta, l'última d'en Sinner, que es parla d'un vídeo, un vídeo en anglès, on dos tech youtubers, en Wendell i en Level One Techs, en Wendell de Level One Techs i en Steve de Gamers Nexus analitzen la enxitificació de les cerques a Google. Vale? Si a sobre voleu riure molt més, llegiu els comentaris a aquest vídeo. Un terme creat per Cory Doctorow, el de
fet, està escrivint, està pendent de publicar el llibre sobre l'enxitification, està fent discursos, està fent podcasting, sobretot sobre el concepte aquest de l'enxitificació, i té el concepte molt ben analitzat.
Que vindria a ser que quan un producte o servei tendeix a transformar-se en una deposició bovina per maximitzar els ingressos sense tenir en compte en absolut els usuaris. Això és el que voldria dir enxitification.
En aquest cas, ells ja ho, a Google està ben estudiat, perquè va haver un moment determinat on el product manager de Google va deixar de ser un dels tècnics que havia estat a la creació del producte i que dient, no facis això, no fem això, no fem això, no fem això, no fem això, i van posar responsables, diguéssim, que estaven incentivats només per diners, i va dir, bueno, comencem, fiquem això, fiquem això, fiquem això, fiquem això, i cada vegada costa més trobar els resultats de cerca. I bueno, és evident, o sigui, és evident, qualsevol persona que faci servir Google ara ho sap, que costa, has de buscar la informació, o sigui, necessites un buscador per buscar informació en els resultats de Google. Jo recomano, tireu de Perplexity, tireu de DuckDuckGo.
L'altre dia vaig sentir parlar de Perplexity. No és la primera vegada que...
Va molt bé.
No és la primera vegada que m'ho recomano.
Perplexity.ai va molt bé. I tothom que... A la que estàs al món dels podcasting en anglès, sobre temes de tecnologia, quan parlen... És habitual, ja fa molt de temps, que la gent es queixa de Google, i llavors algun dels participants dius, per què no fa servir Perplexity? El Leo Laporte paga per Perplexity, per exemple.
Molt bé, nois, fins aquí aquest capítol, el 596 de Mossega la Poma. Tanquem les portes dels programes regulars de l'estiu, juliol i agost.
Ara farem els programes irregulars.
Farem els programes irregulars, com si els que portem fet fins ara no ho siguin prou.
Portem una temporada, Escolta una cosa, t'he de renyar, eh?
Ah, sí?
Perquè, escolta, quan tu aquí falles, jo aquí monto programes regulars, agafo, busco gent, busco convidats aquí, agafant el senyor R, em porto en Xavier Martorell, i tu aquí agafes...
No.
Anem a fer un Catalunya Ham i el mossega la poma.
Ja el teníem fet fa un mes.
O sigui, tu vas agafar i vas reciclar, o sigui, no, ni el vas fer, vas reciclar un programa. Bueno, jo vaig dir una vegada, agafar un punt, agafar... Jo també ho
he fet. Aquí t'anava a dir, que tu també has reciclat alguna cosa d'això.
Hòstia, bueno, aquí, no és un... Saps què farem? Reciclarem alguna cosa? Ho recautxotem? No. Ho aixandrem
aquí?
Tenia pendent
de pujar aquests minuts mosseguis, que per cert, avui gravem un altre Minuts Mosseguis, bueno, gravem una nova tertúlia de Catalunya Ham, i tinc ja una infraestructura a casa que ho agafo amb la mà, que és com una antena de tele, i vaig perseguint satèl·lits, i és terrible, tio, terrible, fins al punt de que m'estic fent mal a les mans, o sigui, m'estic fent mal als canells, perquè encara que no pesi excessivament, bueno, tot el muntatge té un pes.
Però i allà fora.
Vaig seguint satèl·lits.
Has de prendre magnesi.
I vaig parlant amb altres radioaficionats.
Has de prendre magnesi.
Què cony magnesi? Me n'haig d'anar al gimnàs a fer peses de muñeques.
Magnesi i vitamina A amb B per als tendons.
No sé, jo m'hauré de començar unes d'aquestes. No sé, una cosa horrible.
Magnesi, vitamina A,
estic fent
A més
esport.
E.
El que m'ha recomanat un amic m'ha dit, per què no ho poses damunt d'un trípode?
Con ruedas.
Tot el sentit del món.
Bueno, i si ho has de moure molt, en un monopod. Que hi ha monopodes.
Bueno, no, hi ha un
fotògrafs
rotors,
que ho fan. Que és,
sí.
Ah, sí.
Hi ha rotors especials que mouen a l'azimut, l'elevació, tot. Però clar, valen 1.000 euros. O sigui, jo és una cosa que volia fer com de volada, el que passa. Bueno, és igual. Això,
escolta,
si voleu saber de què va, aneu.
Agafes un garrot, li poses una ròtula a sobre i ho poses allò, això, ja. Li poses una ròtula amb epoxi i ja està.
Si voleu saber més de com els radioaficionats persegueixen satèl·lits, escolteu el Catalunya Ham d'aquí unes hores, o el programa, el podcast a YouTube. Vale, macos, bon cap de setmana, passeu-vos-ho bé, bon estiu, vale?
Bon estiu.
I ens anem retrobant. Una abraçada.
Adeu.
Adeu. Adeu.